migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i estic encantat de parlar amb vosaltres. I comencem amb una curiositat. No sé si us ha passat mai pel cap una qüestió cultural. Per exemple, quan troben restes arqueològiques, què passa amb elles? És a dir, com s'actua? Sobretot quan es troben dins d'una ciutat. I quan es troben dins d'una ciutat, per exemple, hi ha de gran activitat, com pot ser Tarragona, com pot ser Girona, com pot ser Lleida, com pot ser Barcelona. Què es fa? Enmig de la ciutat. Estàs allà fent una carretera o arreglant un carrer, i allà surt, jo què sé. El que sigui. I aquí, com s'actua? Estem davant d'una qüestió de patrimoni, d'interpretació, de passat antic, de història d'una ciutat i de l'obligació de documentar, protegir i alhora facilitar que la ciutat continuï amb el seu què. Mireu, les restes més antigues, significatives a Catalunya, possiblement, les restes, podies pensar, estan a Tarragona, a Tarraco, a Empúries. Doncs no. Les més antigues així documentades estan a 20 minuts de Barcelona. Són dels 600 abans de Crist i estan a Premià de Dalt. A Premià de Dalt. És un tresor arqueològic que és poc conegut, però de molta importància és el poblat ibèric de la cadira del bisbe. Aquestes restes daten dels 600 abans de Crist. Estem parlant d'un dels més antics de Catalunya i presenta doncs, un testimoni brutal de la cultura ibèrica que va estar molt abans dels romans. El seu nom, Cadira del Bisbe, el nom ve d'una figura molt curiosa que té forma de seient de cadira que es troba al lloc. Bé, bàsicament són les restes, no la forma, sinó les restes arqueològiques les que van cridar l'atenció d'aquests historiadors arqueològics. En aquest cas, tens molt clar què has de fer. Bé, això s'ha de museïtzar perquè té una importància important. Té una importància important, vaya redundància, una importància cabdal, volia dir, en una interpretació de la història de Catalunya i del que feien els nostres avantpassats. Ara, què passa si això es troba enmig de la ciutat? Home, si passa com el Born, mira, tens l'oportunitat, a Barcelona en concret, de museïtzar. Però i si no? Darrerament, per exemple, les obres que van fer a Campalló, a Sants, o les obres de condicionament de Via Laietana, per exemple. Allà sabem que hi ha coses. És a dir, hi ha zones a Barcelona que escarbes, com a Tarragona, escarbes, pel que sigui, i trobes. Ara, en funció de què s'actua d'una manera o s'actua d'una altra. En parlem d'això i en parlem d'arqueologia a la ciutat amb el senyor Josep Pujades, que és cap del Servei d'Arqueologia de Barcelona. Josep, bon dia, benvingut. Josep, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Josep. Començaré pel principi. Sempre tinc la curiositat, quan es troba en coses com, per exemple, les restes de Via Laietana o d'altres qüestions que s'han trobat, com en el seu moment les restes de la muralla al carrer Palai, quan es van fer obres. Quan es troben aquestes coses, com s'actua en una ciutat com Barcelona?
S'actua amb molta normalitat. Penseu que aquestes troballes no són casuals. No és que hi hagi uns treballadors que estan fent feina i, ui, mira, ara ens hem trobat una casa del segle XIV, ara ens hem trobat una muralla. No és així. El procés és molt llarg i s'inicia, a vegades, anys abans d'iniciar l'obra. És a dir, del Servei d'Arqueologia fem uns informes d'impacte, se'ns demana, davant de qualsevol obra pública, en aquest cas la de Via Laietana, si hi ha possibilitats de trobar arqueologia, que s'ha de fer, i en aquest cas nosaltres informem fins i tot abans que es redacti el projecte. Per tant, el projecte ja inclou que s'haurà de fer una intervenció arqueològica. Sorpreses, pot haver sorpreses de cara al tipus de restes que localitzem, però la previsió ja hi és de molt temps abans de començar l'obra.
D'acord, és a dir, la història ens diu que allà hi ha possibilitat de trobar coses.
Exacte, i fins i tot quines coses, o algunes d'aquestes coses les podem saber. Per exemple, en el cas de Via Laietana, que hem estat parlant aquests últims dies, del carrer Fusteria al costat de Correus. Ara sabem que fins que no s'obre Via Laietana, allà hi ha un carrer. Hi ha un carrer amb les cases. i en el moment de fer l'obertura de Via Laietana a partir del 1908-1909, allò s'enderroca absolutament tot i és molt possible que trobem les restes a sota, perquè sabem que 200 anys enrere, una miqueta més de 200 anys, encara hi havia cases. Ara, com ens trobarem aquests edificis, com ens trobarem aquestes restes? Podria ser que l'enderroc s'hagués fet fins a treure-ho absolutament tot i, en canvi, es van limitar a suprimir allò que els feia nosa per fer el carrer nou, el nou carrer que volien urbanitzar. Per tant, ho hem trobat. A altres llocs, sabem que allà hi havia una muralla. Si s'ha conservat o no, depèn de molts factors. I fins que no obrim i entrem, se'ns fa difícil assegurar que trobarem aquella muralla.
D'acord.
Dependrà de si la van desmuntar o no la van desmuntar. I, òbviament, a banda de tot això, hi ha sorpreses de llocs que trobes elements que no t'esperaves. Però, si hi ha un equip d'arqueologia, és perquè alguna cosa pot haver-hi.
D'acord, Josep. Un cop es troba, un cop es concreta que allà s'obre i es troba, què es fa? Es cataloga, es torna a tapar, es protegeix? I en quins moments o en quines situacions això es pot museïtzar perquè la gent ho pugui veure?
A veure, una excavació arqueològica és fer recerca. És fer recerca, per una banda hi ha el treball de camp, el que estan fent l'equip d'arqueologia que està treballant, i després la recerca que es pot fer a posteriori amb arxius, estudis d'allò que s'ha excavat, analítiques diverses que s'han de fer depenent de les restes que hi hagi, se'n va molt més enllà del que estem acostumats a veure un equip d'arqueòlegs que hi ha allà. Pel que fa a les restes, es fa una avaluació d'aquestes restes, es valora la singularitat que tenen. Per exemple, el cas de Via Laietana, d'edificis d'aquesta època en tenim molts i molts que encara estan drets, encara estan aixecats. El valor pedagògic que puguin tenir, les possibilitats de museïtzar-ho. Penseu que deixar unes restes vistes suposa fer un projecte de rehabilitació d'aquell espai, s'han de protegir a vegades fent-hi un edifici al damunt perquè no es puguin fer malbé, hi ha d'haver tots els treballs de consolidació per rehabilitar-ho correctament. És molta la feina que hi ha i, depenent del lloc on sigui i el tipus de restes que hi ha, no val la pena, en tot cas.
D'acord.
Ho estudiem bé i ho tapem i que allò sigui un carrer, que és el que ens interessa que sigui.
D'acord. És a dir, que es cataloga, però si és d'un especial interès, per dir-ho així, llavors sí que es planteja la possibilitat de museïtzar-ho.
I tant.
Entenc això, no? Sí. Que tingui un valor molt concret, molt determinat, molt explicatiu i molt pedagògic.
Exacte.
Escolta'm, i queda molt per... És que si us sempre ha flipat, perquè a Barcelona escarbes i trobes. És a dir, queda molt per descobrir aquí, que sigui al·lucinant, perquè és com a Tarragona, escarbes i trobes. Vull dir, és una cosa que sembla molt flipant, això, no?
Sí, a veure, d'entrada hi ha una ciutat que té 2.000 anys d'història, però al voltant d'aquesta ciutat hi ha altres municipis que ara formen part de Barcelona, però que al seu moment tenien la seva pròpia idiosincràsia. Per exemple, a Barcelona, que és Ciutat Vella, sabem que a tot arreu hi haurà restes absolutament a tot arreu. Sí. Aquí vas amb les cartes guanyadores, saps que hi serà. Però a la resta del Pla de Barcelona això també pot passar. Pot passar perquè hi ha hagut de tot, hi ha hagut masos, hi ha hagut canalitzacions d'aigua, hi ha hagut dipòsits, hi ha hagut fàbriques, hi ha hagut moltes restes dispersades pel territori, algunes que les coneixem, que en tenim informació històrica, i d'altres que no en tenim absolutament cap mena d'informació, però és que quan ens anem a èpoques cada vegada més enrere, algunes fases ja de l'edat mitjana, però sobretot quan arribes al món romà i a la prehistòria, que no hi ha absolutament cap document que ens digui on són les viles romanes que hi havia al territori, que havien d'haver-n'hi moltes, per exemple, i sobretot la que anem a la prehistòria, on hi havia cadascun dels assentaments prehistòrics, és totalment impossible de saber-ho, però si fent una excavació et surten materials d'una època, però allà no hi tens l'assentament, pots pensar que en un entorn proper possiblement les trobis. I llavors el que es farà és anar controlant aquests entorns propers perquè segurament un moment o altre, si s'ha conservat, es trobarà.
Josep, hi ha alguna cosa que hagi sorprès, especialment que tu recordis?
Sorprès no, però a vegades, per exemple, no fa massa, es havia estat treballant a Can Batlló, a la fàbrica de Can Batlló.
O sigui, a Sants,
nosaltres...
no? Perdó? Al barri de Sants.
Sí, exacte. Per sota de la Gran Via, és a dir, a l'altre costat d'on hi havia els diferents edificis de Can Batlló, tenim constància d'una vila romana, de la qual quedaven molt poques restes. Per tant, podia ser que al costat, a sota Can Batlló, sota els edificis de Can Batlló, trobéssim alguna cosa relacionada amb aquesta via. I realment van sortir diferents elements, des d'un curs d'aigua a, sobretot, una necròpolis amb unes tombes espectaculars. El que hi havia allà sota no ens les esperàvem trobar i encara s'està estudiant a veure realment què són aquelles restes. I això ho podríem fer extensiu a tot allò que sigui restes prehistòriques. Fa molts pocs anys només es coneixien pràcticament les que hi havia a Sant Pau i la zona del Raval. Ara n'estan sortint a molts punts, des de Can Batlló mateix, que també hi ha sortit prehistòria, fins a Sant Andreu. Que aquesta sistematització, sí, de l'arqueologia ens permet anar avançant molt en el coneixement del territori de la ciutat.
Doncs, senyor Josep Pujades, cap del Servei d'Arqueologia de la ciutat de Barcelona, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat d'aquest món que si t'agrada és absolutament apassionant, molt amable.
Doncs gràcies a vosaltres per trucar-nos i estem a la vostra disposició per no faci falta.
És un tema fantàstic i gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Bàsicament, la interpretació, la forma i saber exactament com arribem fins als nostres dies. Sota els nostres peus, mireu, que no feien neteja completament, com explicava les obres de Via Laietana i com passen altres coses, quan construeixen a sobre, els treballadors de l'època no feien una neteja completa, és a dir, deixaven les restes, els fonaments, i això és el que ens queda per la resta. Construeixen a sobre de què? Imagineu que hi ha capes d'estratos d'arqueològics que no queden nets completament i que això ens ajuda a interpretar, doncs, altres èpoques. Va, que de seguida parlarem de... Després d'entendre una mica el nostre passat i com s'interpreta la nostra història, parlarem de salut i parlarem també de l'actualització del temps que se'ns tira a sobre, que tornen a apropar-se pluges aquesta setmana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Se acerca la Semana Santa y el Puente de Mayo, y con ello, el respiro que tanto necesitas antes de que llegue el verano. Si aún no has dado con la inspiración para elegir tu destino, en Viajes El Corte Inglés te proponemos estas ideas de viaje perfectas para aprovecharla al máximo. Un viaje a la playa, a Egipto, a un parque temático o a bordo de un crucero. Reserva por solo 15 euros y consigue hasta un 25% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Tiri, tiri. ¿Te suena?
¿Cómo no te va a sonar? ¿Pero te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón.
Coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia. Carglass repara.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Laboratorios Clean Tech con su plan 1, 2, 3 son especialistas en pérdida de peso. Si te sientes hinchada, pesada, si has intentado todo para adelgazar y no ha funcionado, prueba ya el plan 1, 2, 3. Escucha a Enriqueta, que es la dietista de Laboratorios Clean Tech del plan 1, 2, 3, y olvídate de esas dietas extremas. Enriqueta, buenos días, bienvenida.
Gracias, Cruz. Perdón. Muy buenos días.
Nada,
con el plan 1, 2, 3...
Recupérate primero, con la calma, no me hagas sufrir, Enriqueta.
No te hago sufrir. Mira, piensa que con el plan 1, 2, 3 vamos a adelgazar sin efectos secundarios, porque es totalmente natural, está libre de químicos y fármacos. Realizado por eso, es natural a base de plantas, minerales y vitaminas, y es apto para todos. Te sentirás increíble, sin esfuerzos. Vas a combatir la celulitis, la flacidez, las estrías, la barriga, sin matarte en el gimnasio, porque no son batidos, sigues comiendo... Y está recomendado por cientos de expertos y clientes. Ya más de 15 años ayudando a bajar peso y a bajar muchísimo volumen. Porque el plan 1, 2, 3 es la clave para adelgazar, tengas la edad que tengas.
Es para todo el mundo. Y es que aparte de perder peso, vas a mejorar tu salud con más energía, mejor digestión y una desintoxicación perfecta. Y es apto incluso pues para todo el mundo casi. Celíacos, hipertensos, diabéticos también pueden tomar el plan 1, 2, 3.
Sí.
Es la manera más natural de perder peso y volumen. Y además es que es muy fácil de hacer con los sobres o las cápsulas. Sí. Enriqueta, ¿qué hacemos la primera semana?
Pues una limpieza del sistema digestivo, eliminamos las toxinas, ya perdemos 3 kilos, bajamos volumen, un abdomen más plano con los sobres de piña.
¿Cómo seguimos la segunda semana?
Con los sobres de naranja, que nos ayudan a que desaparezca la hinchazón, gases de barriguita porque renovamos la flora, bajamos de talla 3 centímetros de contorno y eliminamos el estreñimiento.
¿Y cómo rematamos la tercera semana?
Con las cápsulas captagrasas, que son saciantes también, que nos ayudan a activar el metabolismo para seguir perdiendo peso sin perder nuestra masa muscular y sin efecto rebote. Y el resultado, de 4 a 7 kilos menos en 3 semanas.
Pues ¿a qué esperas? Llama ya al 650-51-52-53 y llévate gratis con el plan 1, 2, 3, 28 parches adelgazantes para muslos, barriga, michelines, más las 3 infusiones, la detox, la drena y la diet. Y depúrate, desintoxícate y adelgaza con el plan 1, 2, 3, que vas a perder más de 2 tallas y de 4 a 7 kilos en 3 semanas. Y en ese teléfono, ahí te están esperando. 650-51-52-53. Bueno, también puedes eliminar, o también vas a eliminar, la grasa acumulada con el plan 1, 2, 3. Oye,
claro que sí.
Vamos a poner un extra, va.
Vamos a poner un extra para seguir, para que estemos más planos, ¿eh? Vamos a poner también de regalo, si llaman ahora los oyentes de COPE, el gel que lleva Rolón incorporado, que es un reductor, destructor de grasa. O sea, que una magnífica promoción con tu plan 1, 2, 3, llamando ahora al 650-51-52-53. Adiós a la barriguita, adiós al sobrepeso. Vas a bajar el azúcar, el colesterol, la hipertensión la vas a regular. Te lo llevamos a tu domicilio por mensajería sin gastos de envío. Así que llama 650-51-52-53.
Y ahí está Enriqueta y todo su equipo para informarte sin compromiso en ese teléfono. 650-51-52-53. Enriqueta, patunets.
Patunets, gracias. Adeu.
Camí de 2 quarts, de seguida actualitzarem la informació de serveis per fer 5 cèntims. Tindrem una pausa avui dilluns, en qüestió de temps, núvols, això sí, tindrem núvols. Però és que ja demà dimarts comença el show. Demà dimarts ja començarem, sobretot per la tarda, a tenir pluges que ben bé les tindrem aquí un parell de dies. Tranquil·lament es creua un front, una nova borrasca, que ens deixarà pluges. Possiblement no tan abundants com les d'aquests darrers dies, sobretot la setmana passada, però pluja, que ja va bé. No sé si la notícia gran, la bona notícia davant de tot això, és que els embassaments de les conques internes, el sistema Ter Llobregat, que era el més afectat de tot Catalunya, ja sabeu, encara amb una alerta per sequera, està assolint aquests dies el 47%. I això és una molt, molt, molt bona notícia. Després, de què en parlarem? En parlarem bàsicament de diverses coses. Primer, de dubtes jurídics. En Àrea Jurídica Global resoldrem temes de dubtes econòmics. I després parlarem de curiositats. Tindrem aquí el divulgador científic, l'Alfred López, autor de la saga de llibres sobre curiositats. Ja està listo que tot lo sabes. El trobareu al web per això. Per parlar sobre uns quants termes i curiosos, com per exemple el terme afiliació. En parlarem del terme afiliació avui en dia, que en parlem avui, que s'havia desconvocat, ahir que es va desconvocar, vaja, la vaga de Renfe. Doncs el tema afiliació a sindicats. D'on ve aquest terme? Doncs el seu origen és prou curiós. En parlarem, per exemple, del pseudònim, del terme pseudònim. D'on ve aquest terme pseudònim? Doncs també l'Alfred López ens ho explicarà a la seva... aquí, a migdia, Cope Catalunya i Andorra. Un Alfred López està content perquè el seu llibre, 101 expressions de tota la vida, ja és número 1 a Amazon, en vendes. I això, l'home ve aquí avui, cufó, i ve encantat. A veure si s'invita algo després, perquè l'home està més que content. Va, que de seguida actualitzem la informació de serveis aquí a migdia, Cope Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Et vas comprar una barbacoa i la vas fer servir dos dies. El dia que la vas comprar i el del teu aniversari. I ara és al jardí, sense fer-la servir. El forn Miele de fa gairebé 20 anys és a la cuina. I el fa servir gairebé cada dia. De què ell no t'has cansat? Miele. Electrodomèstics que sobreviuen a la rapidesa en què ens cansem de tot. Una vegada Miele, sempre Miele.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic. I a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Cada familia es un mundo, pero todas caben en Ibiza. Desde pequeños aventureros hasta adolescentes, Ibiza tiene planes para todas las edades y preferencias. Deportistas, curiosos, marineros, intrépidos. Emprender vuestras próximas vacaciones en la Isla Blanca es un juego de niños. Disfruta de la Ibiza más familiar con garantía de calidad de Ibiza Family Moments.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. Si em permeteu, anem a fer un repàs de la informació de serveis, actualitzar-les i comencem per la meteo. Doncs el que ens espera per aquesta tarda, aquesta tarda és una pujada de temperatures, això per començar. I després, núvols i sol, una alternança entre núvols i sol. No esperem pluja avui dilluns. Però demà dimarts la cosa ja comença a canviar. De fet, aquesta matinada, nit i matí de dimarts, comença a treure pel sud, per Terres de l'Ebre, i a la borrasca. Començaran les primeres pluges, no s'esperen que siguin pluges fortes. A la resta de Catalunya, doncs, tindrem sol i núvols, no esperem pluges, que arribaran. Arribaran dimarts per la tarda. Dimarts per la tarda, demà per la tarda, sí que esperem pluges a qualsevol comarca de territori català, amb neu al Pirineu i possiblement al Prepirineu. Això serà, les pluges no s'espera que siguin abundants, però sí generalitzades a tot el territori. Les temperatures, tant les màximes com les mínimes, aniran pujant de mica en mica fins a arribar al que tocaria per l'època. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bon migdia. Doncs aquesta hora hem de destacar que l'autopista B7 a Castellbisbal hi ha un carril tallat en sentit nord, en sentit Barcelona, per un vehicle avariat, i això provoca retencions d'un o dos quilòmetres des de Martorell. També a la mateixa AP7 unes obres compliquen la circulació al Perelló. En aquest cas hi ha un carril tallat en sentit sud, en sentit Amposta, i també són 2 quilòmetres de cua des de l'Ametlla de Mar fins a aquest punt. a la mateixa autopista, hi ha cua per volum de trànsit a Santa Perpètua en sentit sud, en sentit Tarragona. Per últim, destacar que està tallada la P-4024 al Coll de Pal per risc de llaus. De moment, això és tot des de Cercat a Trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies, Marta, que tinguis una bona tarda. Cuida't.
Adéu.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
Què tal, José Miguel, companys? Bona tarda.
Content, molt content.
Home, té vostè
com a culer,
motius.
Com a culer, estic molt content.
Té motius per estar content.
Sí, home, sí.
Té motius per estar preocupat, però té motius per estar content.
No, tinc motius per estar content.
Home, s'ha acabat la Lliga, no?
No.
Bueno, no, s'ha acabat el Clàssic.
No, s'ha acabat.
El Barça li guanya al Madrid al Clàssic, a Montjuïc, i ja està, s'ha acabat la Lliga.
No, s'ha acabat la Lliga. Home, mira, saps què passa? Que partits com el d'ahir, del Barça i l'Atlético, sempre són grans partits, sempre, però mai saps què et trobaràs. Mai igual ara ve un equip que
com,
dius
com diuen
serà fàcil,
com diuen ara
ve el Girona Montjuïc i guanya el Barça.
No, com diuen, oi, el Girona, ara li parlo, li explico cosetes del Girona. Jo diria que els partits, com diria la gent jove d'ara, són molt ràndoms. L'Atlético Barça són molt ràndoms. Ningú s'hauria atrevit a pronosticar un 4-4 a la semifinal de Copa. I ningú s'hauria atrevit alguns haurien gosat pronosticar una remuntada del Barça quan l'Atlético al minut 70 feia el 2-0.
Ah, pagament la ràdio.
És que al minut 70 anava la cosa 2-0.
Sí, sí,
i va
sí.
Acabar 2-4, eh?
Són random i no fan cringe.
Què és això? Ara sí que ja m'has desbordat. Què és això de cringe?
A veure,
que vull saber si m'estàs insultant directament.
Si tu vas aquí vacilant que entens el llenguatge dels adolescents d'avui en
no,
dia...
No, és que no l'entenc.
Hauries de saber què significa cringe.
Cringe, amb G. O amb
cringe, amb C, cringe.
No, sí, amb C. C-R-I-N...
Cringe.
Cringe. Va, ja ho mirem.
Que fan mania, que fan... Fàstic.
Que fan mania o que fan fàstic?
Les dues coses.
Les dues coses.
Més o menys, fan cringe, fan ràbia.
Bueno,
he encertat la definició, però vaig a buscar-lo.
No ho sé, ja ho sabrà vostè.
Vull preguntar a ChatGPT.
Cringe. No és cap extrema esquerra que estigui disponible en el mercat.
No.
Escolta, cringe fa unes ziga-zagues que d'un lloc. Bueno, motius per estar preocupats a Can Barça. Un, la lesió de Casadó. Pràcticament gairebé ningú es va adonar en una acció amb Antoine Griezmann que el genoll de Casadó patia més de l'ú recomanable. Fins i tot surt a les fotos de la celebració del 2-4 com si qualsevol cosa. Després de les primeres proves, lesió que afecta el lligament del genoll. Calen més proves per definir exactament l'abast de la lesió de Marc Casadó, que ara mateix s'està jugant si acaba o no acaba la temporada de curt. Íñigo també és baixa al Barça, a cau de la convocatòria de la selecció espanyola, i per acabar-ho d'adobar. Competició ha fixat el Barça o Osasuna, que no es va poder jugar per la tràgica desaparició del doctor Miñarro, pel 27 de març. Dijous, 27 de març.
Mm.
Clar, d'entrada caldria moure els partits de la jornada del cap de setmana per allò de les 72 hores, que estan de moda. El tema de les 72 hores...
Sí, sí, s'ha posat de moda ara, eh? Sí, sí.
Però és que, a més, el Barça no disposaria en aquesta data dels internacionals sud-americans que estan immersos en l'aturada FIFA. Això és un greuge comparatiu com una casa. Vaja, que el Barça ja està treballant en el recurs per intentar moure aquest Barça-Osasuna del 27 de març, perquè, evidentment, hi ha un greuge comparatiu com una casa si el Barça no pot disposar de tota la seva plantilla, encara que hi hagi el problema de que aviam quan juguem. Sobretot si el Barça tira endavant a la Copa del Rei i si el Barça tira endavant a la Lliga de Campions. Però això no és problema del Barça, és un problema del senyor Tebas i del que fa als calendaris.
Els calendaris, tremendos estos, pues ja està.
Emprenyats al Barça i emprenyats a l'Espanyol, molt emprenyats a l'Espanyol, emprenyadíssims a l'Espanyol, després del Mallorca 2, Espanyol 1, obra i gràcia de Quintero González al camp i del Cerro Grande al Bar. Fins a 4 penals xiulats a favor del Mallorca, un els van tirar enrere, xuten... Atura Joan García va aturar dos penals.
Dos penals.
I el dia que Joan García atura dos penals per, en principi, salvar un punt, resulta que minuts després s'adonen que hi ha un futbolista que ha envaït l'àrea, que està a menys de 9-15 quan es xuta el penal,
envaït.
Intervé en la jugada i que, vaja...
Igual hi havia un peu a dins de...
Hi havia un peu. És veritat que la foto fixa és que hi ha un peu, hi ha una infracció però vaja,
una mica estricta,
d'aquí
no?
A portar-ho a repetir el penal,
una mica estricta, això,
es van esgotar les existències de paper de fumar als estancos de
palmada. Una mica estricta.
Sí, massa tan estricta que va provocar el comunicat i la reacció de queixa
és
de
una aplicació
de
literal, però massa literal de la norma.
La norma existeix.
Sí, però...
La norma, si la vols aplicar, la pots aplicar. Ara, és que escolti Kicir, I a més, minuts després. Clar, que en aquest marge un futbolista es pot lesionar de gravetat. Pot haver una targeta vermella irreversible. És a dir, el VAR ja és un autèntic caos i ja no és un problema de la queixa d'un equip, de la queixa d'una... No, el VAR ja és un autèntic caos perquè setmana rere setmana ens trobem d'alguna. Amb tot això, han parlat Mao Ye, conseller delegat de l'Espanyol, i Rafael Louzán, president de la Federació Espanyola. Evidentment, Mao Ye s'ha queixat i hi haurà una posterior reunió per analitzar aquest arbitratge. Els detalls els portarà Quique Iglesias a Esports Cope. I deia vostè, igual va al Girona i guanya a Montjuïc. Home,
clar,
si guanya a Montjuïc, ho farà sense Van de Beek, sancionat, sembla que sense Ivan Martín, lesionat al partit contra el València, i molt probablement sense Brian Hill, que també està lesionat i que estem a l'espera de saber l'abast exacte d'una altra lesió que podria fer que el jugador propietat del Tottenham es perdés el que resta de temporada. Jo crec que l'empat amb un davant del València ja tanca definitivament qualsevol finestra o qualsevol porta a l'optimisme gironí mirant cap amunt. Que s'acabi la Lliga, quedem el millor possible i el més a dalt possible, però sense cap més aspiració. Que el Barça femení és més líder de la Lliga femenina en setmana de Champions i que a primera ref el Nàstic es consolida en play-off i el Barça B no reacciona. I en bàsquet, el nom propi del cap de setmana, Jabari Parker, 34 punts en 21 minuts a la pista de l'Andorra, 5 triples consecutius, i en plana poliesportiva, brillant marató de Barcelona, amb rècords masculí i femení de la prova, i escolta, i Festival Márquez, el Mundial de MotoGP.
Com estan els germans? Com estan els germans,
segona plaça per Àlex Márquez.
Molt bé.
Un Marc Márquez que iguala les 90 victòries d'Àngel Nieto, al cel sigui, al Mundial de Motos.
Miri,
digui'm.
En el lenguaje adolescente, sí.
Cringe,
C-R-I-N-G-E, se usa para describir algo que provoca vergüenza ajena, incomodidad o rechazo.
Ah.
Puede aplicarse a situaciones, personas, actitudes o contenidos que resultan exagerados, anticuados o simplemente incómodos de ver. Ejemplo, ese vídeo es súper cringe. No puedo verlo sin morirme de vergüenza. ¿Qué charla?
No, em sembla que és
mi
una paraula...
Mi mamá intentando hablar como joven. Es muy cringe.
Sembla que d'aquí en endavant li donarem moltes voltes. A...
M'entens?
Cringe.
Cringe. Pues vale. Ja està, mira.
Cringe.
José Luis, gràcies.
A vostè, senyor.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquestes informacions... No la de cringe, les esportives, les serioses.
Algú de cringe ja...
Alguna cringe igual sí que pot tenir. A vegades actuacions del bar són una mica cringes. També s'ha de dir, això seria aplicable als esports, eh? Una mica cringe. Què anava a dir? Va, que de seguida parlarem de dubtes legals aquí amb l'agendària jurídica que vindrà aquí a l'estudi. Després parlarem de curiositats, parlarem, per exemple, del terme afiliació. Avui que estava desconvocada la vaga de Renfe, doncs els afiliats estan desconvocats a aquesta vaga. En tot cas, en parlarem amb l'Alfred López, el nostre divulgador científic, aquí a migdia, Cope, a Catalunya i Andorra.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tens problemes jurídics, Àrea Jurídica Global, ja saps que et poden donar un cop de mà i els tenim aquí de tant en tant doncs, per resoldre alguna de les qüestions i algun dels dubtes que deixeu al nostre WhatsApp de veu, 699-1309, 699-1309. Com ja he dit les darreres vegades, és que rebem unes quantes i només pot entrar una, així que d'entrada ja demano disculpes per si no sou els escollits en aquest cas. Per parlar de tot això, tenemos aquí con nosotros a Ariadna López, abogada Spain en redes sociales, además, que ya da muchos consejos en redes sociales, y además directora de Área Jurídica Global. Ariadna, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buen día.
¿Te parece que vayamos a escuchar la consulta de hoy?
Venga, adelante.
Vamos allá.
Vamos a ver.
Hola, buena tarde. Mira, yo sé que tengo un dubte, a ver si me puedo ayudar. Resulta que hace muchos años, bastantes ya, avalé a mi hijo porque necesitaba comprarse una casa, tenía nietos y bueno, yo solo quería ayudarles. Y ahora resulta que yo no avalaba su casa, sino que su préstamo también. Y ahora lo ha dejado de pagar y me lo están reclamando a mí. ¿Es legal eso?
Fíjate tú que más de una ocasión hemos hablado de esto. Los padres que avalan a los hijos para comprarse una casa, una hipoteca, un préstamo, y aquí les viene la pelota rebotada si falla algo en la vida. ¿Qué se le puede decir a esta señora?
Pues los avales son legales, es decir, tú lo firmaste, muy probablemente si es en la hipoteca lo firmaste incluso ante notario, al final el banco coge una garantía, ¿no?, para que cuando no llega el principal, en este caso pues el hijo de esta señora, pues haya alguien, ¿no?, que se haga responsable de las deudas. Esto es legal. ¿Qué sucede? Sí que es verdad que en muchísimos avales en España se han firmado cosas abusivas. Por ejemplo, renuncias a derechos, tendríamos que revisar cada contrato de aval para ver si es abusivo o no.
O sea, ¿es abusivo cuando tú firmas renunciando a tus derechos? ¿Eso sería abusivo?
Sí.
Porque no puedo renunciar a mis derechos en este caso, ¿no?
Claro, o sea, guillotinas en la Revolución Francesa.
Ya.
Años luchando para tener derechos y tener las leyes que tenemos ahora. ¿Para qué? Para que luego pueda un banco ponerte una frase y todo se vaya a Norris, ¿no? Además,
correcto, sí,
leyendo
sí.
Un contrato que probablemente ni entienda esta señora a la hora de firmarlo. Entonces, sí que hay posibilidades, aunque es muy difícil conseguirlo, que podamos revisar un aval que sea abusivo y que lo saquemos del medio. De todas maneras, si esto no nos lo dieran, porque al final es un juez quien tiene la última palabra, y dependiendo del juzgado, pues lo están dando o no, al final no tenemos que olvidarnos que los bancos tienen muchísimo peso en nuestro país y no se gana todo en los tribunales, tenemos muchas otras opciones. Lo bonito de nuestro despacho de Área Jurídica Global es que sabemos hacer de todo, penal, administrativo, concursal. Entonces, si no podemos ir por un lado porque nos cierran la puerta, pues se abre una ventana, ¿no?
Al final, de acuerdo.
Tenemos muchas soluciones. En este caso, lo que podríamos hacer es cancelarle el aval a esta señora con una ley de segunda oportunidad, por ejemplo, revisar el aval a ver si es abusivo.
Sí.
Y luego también podríamos revisar a ver si es verdad que es avalista del préstamo. A veces nos lo reclaman porque somos cotitulares de una cuenta o por diferentes motivos.
O sea, que es posible que no sea avalista del préstamo, eso se tiene que comprobar. O sea, de la hipoteca sí, porque está claro, pero del préstamo igual se lo están colando.
Eso pasa, y pasa
¿eso
mucho.
¿Eso pasa?
Sí, incluso, que a ver si alguien se siente identificado, hay muchas personas mayores que tienen a sus hijos de cotitulares en la cuenta.
Sí.
Pues porque no me entero con la app del banco, porque...
Bueno, es mi caso.
por ejemplo...
Soy cotitular con mi madre, por ejemplo.
Vale, ves, es muy frecuente. Entonces, si tú ahora tuvieras un problema, ponle una multa de tráfico y en tus cuentas corrientes no hay dinero, ¿lo van a sacar de ahí?
Anda.
Claro, eres cotitular de la cuenta. En estos casos yo siempre recomiendo que la gente se ponga como autorizada. Puedes hacer de todo, pero tú no sales como titular.
De acuerdo.
Si tú tienes un problema, no va a afectar a tu madre. Pues no te puedes imaginar la de embargos que la gente dice, ah, total, si yo no tengo un duro. ¡Pam! Afectas a tus padres sin que sean avalistas.
Claro, claro. Sin, y además sin darte cuenta, ¿no? O sea, por hacer un bien, por decirlo de alguna manera, pues eso es, pues se hace por si pasa algo.
Claro.
Y sí, si pasa algo, pero no lo miramos en dirección contraria.
Claro, y de la misma manera que puedes tener tú un padre de cotitular. Hay mucha gente que ha trabajado en banca que para tener las condiciones de trabajador, las cuentas de los hijos, pues son cotitulares. Esto pasa muchísimo. Pues el padre tiene un problema y le sacan la nómina al hijo.
¿Y esto se puede arreglar?
Se puede arreglar pues haciendo este pequeño cambio de cambiarte de cotitular a autorizado, y si realmente hay deudas, hay embargos y hay problemas, cancelamos deudas. Al final fuimos el primer despacho que canceló las deudas de un español. Más de 13.000 personas lo han hecho con nosotros. Más de 40.000 personas lo han conseguido en España. ¿Por qué tú no? ¿No?
Que efectivamente, claro.
Quien nos esté escuchando muy probablemente cumpla requisitos para poder cancelar las deudas. Entonces, no solamente se cancelan las deudas que tienes a tu nombre, todos los avales que firmaste también.
De acuerdo, de acuerdo.
Es decir,
o sea, esta señora lo que miraríais primero es si es también avalista primero del préstamo, si se lo están reclamando, y a partir de ahí mirar si hay alguna cláusula abusiva que elimine sus derechos, ¿no?
Exacto, y luego si todo esto se ha hecho de manera legal, que puede ser, hay bancos buenos también, entonces podríamos entrar en ley de segunda oportunidad y sacarle los avales. De esta manera, aunque el hijo o la hija no pague, nunca podrán afectar al patrimonio de la madre.
Bueno, pues ya sabéis, si tenéis una duda o cualquier situación, o os habéis visto reflejados en el ejemplo de esta señora, pues hay un teléfono y hay un gabinete que os pueden echar una mano. Área Jurídica Global. 900 90 77 50, ese es el teléfono gratuito. 900 90 77 50. 900 90 77 50. O la web areajuridicaglobal.com. areajuridicaglobal.com. Y ahí está, pues, todo el equipo de Área Jurídica, un equipo multidisciplinar para echarte una mano. Ariana López, directora de Área Jurídica Global. Oye, muchísimas gracias.
A vosotros por invitarnos.
I després de tot això, va, anem a parlar de curiositats. Anem a parlar de curiositats amb l'Alfred López. Alfred, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy buenos días, muy bien. Querido amigo.
No te vayas muy lejos, que de seguida, enseguida hablamos de todas esas curiosidades, sí, que nos traes, como por ejemplo, el curioso origen del término afiliación.
Si quieres mantener tu colesterol lejos, ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Ho escoltes?
Seguim, això és Esportscope, a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
A Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de Cope Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a Cope Catalunya, amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La de trens que s'han fet amb aquesta cançó, mare meva, a les xarxes socials, la de trens i la intel·ligència artificial que ho ha rebentat amb aquesta cançó i la apatxe, apatxe, fent que mascotes petitones, doncs, la vagin cantant. Alfred López, benvingut. ¿Has hecho este tren tú o qué?
No, a mí me da un poco de cringe.
¿De cringe? A mí también me da cringe hacer el...
Según qué tren.
Yo estoy igual que tú, ¿eh? Yo hago un cringe, digo, un tren de esto y cringe total. Igual no para mí, pero para los demás y para mí también, seguro, ¿eh?
Hay para quienes les gusta que dicen que es pec, pero bueno.
¿Es pec?
Pec.
¿Esto qué es? A ver, pec, explícame.
No lo voy a decir porque es cuando algo gusta, pero quiere decir por el C-U-L.
Ah, vaya.
Pero es para decir que les gusta.
Qué curioso, ¿eh? Sí, sí. Estos jóvenes, de verdad, yo...
lenguaje, sí, que te tienes que ir metiendo. Yo que estoy metido en redes sociales, pues tengo que ir sabiéndolo.
Sí, sí, porque si no te quedas ahí de modé.
Sí, de modé. Uy, qué boomer ha salido esa frase. Pero... A veces me dejan comentarios de este tipo, sí. Muchos jóvenes que vienen a mi contenido y claro, me dejan este vídeo es PEC. Y dices, bueno, PEC. Y claro, tienes que ir investigando.
ChatGPT, ¿qué es esto de PEC? Explícame, ponme al día.
O cringe, o todas estas cosas, sí.
Bé, ja sabeu que l'Alfred López fa recull de tot un munt de curiositats, milions, i la seva darrera criatura és 101 expressions de tota la vida, sí. Que va molt bé, no? Va muy bien.
Muy bien, muy bien. Está en los primeros lugares de venta de Amazon. Además, es un libro que me están diciendo y me lo están confirmando que se va a regalar mucho para el Día del Padre.
Pues es verdad, el día 19 es un regalo fantástico.
Y tal, o sea, y si hay algún oyente que tiene que hacer el regalo del Día del Padre, en Amazon lo tienen y en un par de días lo tienen. En Amazon lo están sirviendo súper rápido y ya sabes, 12,99, baratísimo. Y tienen 101 expresiones de toda la vida y que sus padres habrán dicho...
Millones pero de veces, millones sí, no, veces, no, sí, es un buen regalo, es un buen regalo. A mí me encantaría.
Me consta que se está regalando mucho y además, bueno, lo veo por las estadísticas de venta de Amazon, que estoy en los primeros puestos. Este fin de semana he estado en el número uno.
Felicidades, Alfred.
Gracias.
Eso está muy bien, ya te veo contento. Bueno, vamos a por unas cuantas curiosidades. Yo comentaba el término afiliación, que parece ser un curioso origen.
Sí, mira, conocemos como afiliación al acto de inscribirse o unirse a determinado grupo u organización, por ejemplo, afiliarse a un sindicato, estar afiliado a la seguridad social, y a su vez también tenemos la palabra filiación, que tiene mucho que ver con afiliación, que es el hecho de estar inscrito a algún tipo de documento normalmente oficial, por ejemplo, el libro de familia, el DNI. ¿Cuál es su filiación, que se decía antiguamente? Suena muy a
boomer. Es su filiación, es boomer total, sí.
Muy boomer, pero esta era el sentido y el significado de esas dos expresiones, afiliación y filiación, que son, pues son las dos tienen la misma raíz. Y es que ambos términos provienen etimológicamente de una misma raíz y proceden del vocablo latino filius, cuyo significado era hijo. Ay, dirás, ¿qué tiene que ver un hijo?
Sí, sí, con una filiación, sí.
Pues es que durante la mayor parte de la historia, estos términos hacían referencia a la procedencia que tenía cualquier persona respecto a sus progenitores. Y le decían, ¿cuál es tu afiliación? Y decían,
soy hijo
de fulanito y de menganita. Y provengo de tal estirpe de familia, de tal familia.
Esa era su afiliación.
Y esa era su filiación.
Su filia, ¿no?
Filiación y afiliación. Ambas cosas.
Pues te prometo que esto no lo habría adivinado en la vida, ni siquiera, ¿sabes? A veces que hay palabras que te suenan o puedes más o menos intuir, pero esto en la vida, ¿eh?
Pero si es que hasta hace 4 días lo ponía en el carnet de identidad, no sé si aún viene lo de hijo de...
Eso sí.
Pues el hijo de es filiación... De tal persona.
Vaya, pues.
Es la filiación.
Pues sí que es curioso.
¿Cuál es tu filiación?
¿Eh?
Pues eres hijo de fulanita y de menganita.
Pues está muy bien. Bueno, más curiosidades. ¿De dónde proviene llamar adulterio a un acto de infidelidad conyugal?
Pues mira, esta palabra adulterio se refiere a mantener una relación amorosa o sexual fuera de la pareja formal, del matrimonio, ¿no?
Sí, poner los cuernos, básicamente, sería hablando pronto y mal.
Y proviene del latín adulterium, que comparte raíz con adulterare, que quiere decir adulterar, y está relacionado con la idea de alterar o falsear algo, como adulterar productos o al añadirle, por ejemplo, elementos ajenos. Adulterar el vino cuando se le echa agua.
Sí, por ejemplo.
Pues todo tiene relación, lo del adulterio y el adulterar, o sea, adulterar un producto, tiene relación, porque esta noción de incorporar algo indebido inspiró el uso de adulterio para describir la introducción de una tercera persona en una relación, calificando de adúlteros a quien lo practican, o sea... Es igual que el vino se adultera echándole agua, una relación o un matrimonio se adultera...
Y metiendo una tercera persona.
Incorporando una tercera persona, de ahí que adúltero, provenga de ahí, de adulterar, ¿no? Ya que, bueno, el término adúltero viene de ad, que quiere decir hacia, y alter, otro, ¿no? Ir hacia otro, añadir otro, ¿no? Y este origen corresponde a eso, a adulterar. Ojo... adulto, la palabra adulto no tiene nada que ver con
eso. Es lo que te iba a preguntar,
eso.
Porque no, adulto entraría, no. Bueno, suena, tiene el mismo, suena
sí,
igual.
Suena
¿no?
igual, pero no tiene nada que ver con esto. Es otra raíz etimológica muy diferente, ya hablaremos en otra ocasión, y eso, alude a la madurez biológica de una persona.
Yo no sé qué me parece más curioso, si este que me acabas de explicar o la anterior de afiliación.
Ya sabes que intento traer siempre palabras y expresiones curiosísimas, que por eso mi nombre en las redes sociales es curiosísimo.
Curiosísimo. En TikTok está, que también lo está petando, es un influencer. Aquí donde lo oís, Alfred López es un influencer, ¿eh?
Bueno.
Un influencer total, ¿eh?
Yo digo que soy un influmerder.
Un influmerder,
tampoco soy de estos a los que sacan todo el día por la tele, porque a los que influencer fulanito, menganito, aunque sí que me van sacando en medios. Sí.
Bueno, no, y además a los que dice algo ya parece que... Bueno,
yo seré realmente un influencer cuando vaya a un restaurante sin reserva y me den mesa.
Y te den mesa. Entonces,
me reconozcan y me den mesa.
Hombre, el señor López, pase usted,
señor
López.
De momento, cuando llego a un restaurante y no tengo reserva, no me dan mesa.
Bueno, vamos a acabar con una que es el origen de otro término. El término seudónimo.
Sí, seudónimo, por ejemplo, mi seudónimo en internet.
Curiosísimo.
Pero el seudónimo ese cuando lo haces en plan privado, en plan que nadie te conozca, ¿no?
Es lo mismo que apodo,
sí.
¿no?
Un apodo, sí, es un apodo, ¿sí? Pero seudónimo es para lo utilizas para ocultar la verdadera identidad.
Ajá, ¿eh? Sí.
El apodo es sabiendo, dando mi cara, mi apodo en redes sociales es curiosísimo, pero no un seudónimo porque yo doy la cara en las redes sociales, ¿no? Pues el origen etimológico de seudónimos está en el griego, ¿no? Y que estaba formado por pseudo, que quiere decir falso, y onoma, que es nombre. Y significado literalmente nombre falso. Y a lo largo de la historia, escritores, artistas han empleado, ¿no?, seudónimos para mantener su anonimato, especialmente en obras consideradas menores o en trabajos por cargo, ¿no? Evitando.
Sí. Los que pedían que el prestigio podía caer,
sí,
¿no?
Sí,
bueno,
sí,
esto
sí.
Que lo firmo con otro nombre.
Sí, y esta práctica era muy común en la civilización grecolatina, en el Renacimiento también y muchas otras culturas, ¿no? Y también hay que pensar que no hay que confundir el seudónimo con los apodos, como bien has dicho tú antes, lo de apodos, o nombres artísticos que tienen usos distintos, ¿no? Y en la actualidad, por ejemplo, utilizamos también términos como alias, nick, ¿no? Mi nick en internet,
mi
alias es, pues también son sinónimos de estos términos que te ayudan a tener un alter ego, aunque das la cara. Pero seudónimo es cuando no das la cara, cuando te quieres mantener
oculto.
Tenemos escritores como Agatha Christie,
¿sí?,
que fue la reina del crimen y durante unos años estuvo escribiendo novela romántica y lo hizo con un seudónimo.
¿Para qué? Dice, hombre, voy a escribir, yo que soy la reina del crimen, voy a poner a escribir ahora novelas románticas.
Ahí encontramos con muchísimos escritores, directores de cine que luego no han querido dar la cara para filmar esa obra, al final han hecho esa película, ha salido con un seudónimo, no con su nombre verdadero.
Pues Alfred López, divulgador científico, autor de la saga de libros Ya está listo, que todo lo sabe y demás, muchísimas gracias.
Gracias a ti, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Curiós avui, ¿eh? Avui ens ho hem passat bé, parlant de curiositats. Doncs ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a mediodia, COPE, amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Rebin la salutació del que els ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz, que acabin de passar una molt bona tarda.